Aquests són els clàssics de sempre. I aquests són els nous clàssics. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of time in your prime. Then you Els nous clàssics, un programa de Ràdio 90. Guió i presentació, Josep Cuellar.
Doncs sí, amics, molt benvinguts a una nova edició dels nous clàssics, aquí a Ràdio 90, al 101.4 de la FM, els dissabtes sempre de 12 a 1 del migdia en aquesta temporada d'hivern, ja del 2011, com dèiem, al 101.4, però també pots escoltar-nos per internet i aquest, com tots els programes que t'oferim al cap de setmana, durant la resta de la setmana el pots escoltar pel sistema de podcast, baixar-los, escoltar-los. Avui qui tindrem de protagonista al nostre programa? Doncs en realitat tindrem de dues bandes que força diferents en el sentit que una d'elles, la primera, The Band, que ocuparà una bona part del programa, doncs és una autèntica primera divisió de la història del rock, mentre que la segona, que el tindrem cap al final del programa, que es diuen Bachman, Turner, Overdrive, doncs serien com una segona divisió, uns clàssics menors, però que també van tenir el seu moment i és bo de recordar-los. Què tenen en comú les dues bandes, a part de coincidir en bona part de la dècada dels 70? Doncs un fet que són canadenques totes dues. La història de la primera convidada d'avui, The Band, comença ni més ni menys que l'any 1959, quan una colla de músics, la major part canadencs, comencen a acompanyar amb el nom de The Hawks a un cantant de rock and roll anomenat Ronnie Hawkins. Després els fitxarà Bob Dylan, a qui també acompanyaran uns anys, però la història que ens interessa a nosaltres és a partir del moment en què agafen aquest nom, el nom de The Band, i publiquen el seu primer disc, que això és el 1968.
Put the load right on me.
Doncs sí, la primera convidada d'avui és una formació absolutament clàssica i legendària de la història del rock, la banda per antonomàcia, podríem dir, i que justament per això la coneixem simplement amb aquest nom, The Band. A ells ja els hi vam dedicar un programa sencer al juny del maig del 2007, ara ho fem amb un format una miqueta més reduït, dins aquesta temporada d'hivern dels nous clàssics 2011, i efectivament ells debutaven discogràficament l'any 1968 amb un àlbum titulat Music from Big Pink, fent referència a la casa on vivien, que era de color rosa pink, i que es trobava situada a prop de Woodstock, un dels temes més destacats i probablement també un dels més coneguts de la seva carrera, si aquest que hem sentit, The Wait. La gran avantatge de The Band era que els seus cinc components, Robbie Robertson, Levon Helm, Rick Danko, Richard Manuel i Garth Hudson, eren grans músics, uns professionals enormes, capaços de tocar molts instruments i a vegades fins i tot d'intercanviar-se'ls. A més, no tenien un vocalista, sinó tres, amb diferents característiques, cadascun d'ells, la qual cosa també els donava doncs, molta varietat. De tota manera, el cantant principal era Richard Manuel. I ho solia fer-ho sovint amb un to de falset, com el tema que sentirem ara, aquest I Shall Be Released, que és, en realitat és una versió d'un tema del seu amic i col·lega, ja ho han dit, Bob Dylan. Era un dels tres temes de Bob Dylan que s'incluïen en aquest primer treball de The Band de l'any 1968. No és estrany, ja hem dit que havien col·laborat amb ell des de feia anys en les gires en directe i també gravant aquelles llegendàries cintes del soterrani, Basement Tapes. Però The Band no necessitaven a Dylan per demostrar que eren un gran grup, a part de bons músics, que ho eren tots, tenien un magnífic compositor, Robbie Robertson, i un estil molt, molt definit, que barrejava elements del country, del rock and roll i fins i tot de la música negra. Tot això ho van demostrar encara més en el seu segon àlbum, titulat simplement The Band, gravat a Los Angeles, publicat en 1969, que està considerat un dels millors àlbums de la història del rock. Pom, Cripple Creek era un dels 12 temes d'aquest segon àlbum de The Band, publicat, com dèiem, en aquell conflictiu any de 1969. Va ser també el tema de més èxit de la seva carrera, un èxit relatiu, perquè va arribar només al número 25 de les llistes, però no importava, la crítica el va rebre amb entusiasme aquest disc, on realment tot era diferent del que es feia en aquell moment. No hi havia res de psicodèlia i, en canvi, moltes influències de la música rural americana, fins i tot la portada era molt rústica. Algú ha dit que la música de davant té el mateix poder d'evocació i la mateixa grandesa èpica que les pel·lícules de John Ford. Una mica com si diguéssim, escoltant la seva música, és com si veiéssim un dels seus westerns. I les lletres també anaven per aquí. Un dels millors temes era aquest The Night They Drove Old Dixie Down, on es parlava de la Guerra Civil Americana des del punt de vista dels perdedors, dels sureños. L'Evon Helm, que era l'únic membre de The Band que no era canadenc i que a més havia nascut al sud dels Estats Units, es va sentir molt feliç de poder-la cantar i per això ho fa, diríem, amb aquesta força. Sempre era espectacular veure l'Evon Helm cantant i tocant al mateix temps que cantava la bateria, amb tota la força, amb tota la convicció, sobretot en temes tan meravellosos com aquest The Night They Drove Old Dixie Down, un clàssic indiscutible del rock. S'ha dit que ell, que l'Evon Helm, era l'autèntica pedra angular de la banda, però ja hem dit que davant era una formació de 5 músics perfectes. Gar Hudson, per exemple, era un músic completíssim que manejava tots els teclats, però també tocava el saxofon. En el tema que sentirem ara, el The Shape I'm In, que formava part ja del tercer àlbum, es lluïa ell a l'orgue mentre Richard Manuel ho feia a la veu. The Shape I'm In. Heaven. Després d'aquest segon àlbum, Davant van fer una llarga gira, que era la primera de la seva carrera amb el seu propi nom i sense acompanyar ningú més. Això va provocar una mena d'angoixa en els músics, especialment el guitarrista Robbie Robertson, i per això aquest tercer disc, que es va publicar el 1970, hi havia temes com aquest que acabem de sentir, es va titular Stage Fright, que voldria dir pànic escènic, però en realitat no hi havia motiu pel pànic, perquè aquest Stage Fright, encara que no arribi al nivell dels dos primers, dels dos anteriors, tenia molt bons temes, a part doncs d'aquest que acabem de sentir, de Shape Amin, per exemple, el que li donava nom, i en el qual la veu solista en aquesta ocasió la posava el també magnífic cantant i baixista de la banda, Rick Danko. Els nous clàssics de band Stage Fright.
Nous clàssics.
You can't fly off a mountain.
Amics, hem sobrepassat el punt de 2:15 del migdia amb els The Band, protagonistes de la primera part del nostre programa d'avui dels nous clàssics. Un espai que, com la resta dels del cap de setmana, les que t'oferim aquí els caps de setmana, dissabtes, diumenge, pots escoltar en directe a través del 101.4 de l'FM, per internet també, i també pel sistema de podcast, baixar-los o escoltar-los entrant a la nostra pàgina web www.r90.org. El quart treball d'aquesta banda de band es va publicar el 1971 amb el nom genèric de Cahoots i s'obria amb els tocs funky d'aquest Life is a Carnival, que tornava a demostrar la influència de la música negra en els nostres convidats, sobretot dels ritmes de Nova Orleans. Però ells tampoc s'oblidaven en aquest treball de Bob Dylan. Aquí el tornaven a versionar amb el tema When I Paint My Masterpiece, que de fet es pot dir que Dylan el va composar expressament per ells. S'explica que mentre preparaven l'àlbum, aquest àlbum Cahoots, Robertson va rebre la visita del seu amic Bob Dylan, que li va ensenyar l'esbós d'aquesta cançó. A Robertson li va agradar moltíssim, tant que li va demanar que l'acabés de seguida per incloure-la al disc, i així va ser When I Paint My Masterpiece. Fa 40 anys que The Band publicaven aquesta versió del tema de Dylan, When I Paint My Masterpiece, que tornava a demostrar la capacitat musical del grup, perquè en aquesta ocasió qui tocava la bateria era Richard Manuel. De tota manera, en aquesta època comencen a aparèixer tensions dins del grup, sobretot entre Robertson i Helm. A més, precisament Richard Manuel tenia ja els primers problemes amb l'alcohol, que d'alguna manera el van portar a la mort l'any 1986. Com sol passar en aquests casos, per guanyar temps van treure un disc en directe i després un altre de versions de temes de clàssics dels 50, titulat Mundo Matiné. També van col·laborar molt activament en l'àlbum de Bob Dylan, Planet Waves, del 73, i juntament amb Dylan van fer doncs, una gran gira aquest any 1974 mundial, apoteòsica, sobretot als Estats Units, i que encara van tenir temps, tot i així, de preparar el que va ser el seu nou àlbum, que va sortir el 1975 amb el nom de Northern Lights, Southern Cross, i que incluïa un tema tan esplèndid com aquest, It Makes No Difference.
Oh,
aquest que era el sisè àlbum de The Band, temes tan magnífics com aquest i Makes No Difference, sens dubte un dels millors que va composar Robbie Robertson. The Band van considerar que ja ho havien dit tot, que era el moment de plegar, van decidir fer-ho doncs a lo grande, convidant a tots els seus amics músics a un gran concert de comiat a San Francisco, el mític concert conegut com The Last Waltz, que nosaltres, com que aquí a Radio 90 en el programa directe ja vam sentir, li vam dedicar un especial, direm un tot un programa només aquest treball, doncs no en recordarem res més ara. Simplement dir doncs, que a partir d'aquest moment es deixen separar, però uns anys després decideixen retornar, com sol passar, a partir de l'any 83. El que passa és que Richard Manuel pot després se suïcida, tot i així, sense Manuel, doncs, continuen i fan tres àlbums més, però amb la mort del baixista Rick Danko el 99 sí que ja es tanca tota la història d'aquesta, sens dubte, mítica banda que hem volgut recordar, ni que sigui d'una manera una mica ràpida, en aquesta edició dels Nous Clàssics.
Com va fantasma?
Que fortuna que... Nunca has querido llevar un tipo de vida normal.
Cada dissabte a les 7 de la tarda us donem la benvinguda a Radio Rock. Radio Rock és una estació de ràdio clandestina que es troba en un vaixell fondejat en un lloc secret.
Rock, hardcore, metal i una llista d'èxits intemporal, aleatòria i sense rumb que cada setmana us portarà temes que no es poden oblidar. Això és el que trobareu a...
Radio Rock, la millor ràdio del món.
Efectivament, Radio Rock, un dels programes que et proposem, en aquest cas els dissabtes a les 7 de la tarda. I nosaltres continuem l'última part, ben bé l'últim quart d'hora, pràcticament una pinzellada, només que una pinzellada, sobre una altra banda canadenca, Bachman, Turner, Overdrive, molt diferent, ja ho dèiem, en quant a valor de la seva aportació a la música, comparat amb The Band, sens dubte, però que van tenir el seu moment a mitjans dels 70, uns clàssics menors que els agradava sobretot fer hard rock, boogie rock, tot molt digerible, sense pretensions. Overdrive era un homenatge a la revista dels camioners i Bachman Turner venia del fet que tres dels components eren germans, els germans Bachman, i el quart en qüestió era Fred Turner. El seu primer impacte important va ser que Taking Care of Business, l'any 73.
Taking care of business every day.
canadencs com els de Band, però jugant en una altra divisió del rock. Aquests Bachman, Turner, Overdrive no pretenien res més que passar-s'ho bé, fer bona música i, en definitiva, això, fer el que els agradava, el hard rock, el blues rock, amb influències com en aquest tema Taking Care of Business dels Stones, però també de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Who, Uriah Heep. Tenien, això sí, una bona conjunció entre guitarres, secció rítmica i veus. S'alternaven el veu Randy Bachman i també Fred Turner, el baixista. Aquest tema, com deien, és el còmic el que va obrir-los les portes el 1973, però sens dubte el seu gran moment arriba el 1974, quan treuen el seu àlbum anomenat Not Fragile, que arriba ni més ni menys que a número als Estats Units. I també es nombró aquest senzill, You Ain't Seen Nothing Yet, molt punxat a les emissores, que curiosament Randy Bachman l'havia escrit fent, per fer una broma a un altre dels components, un altre dels seus germans, però mai no va pensar en publicar-la. Nothing Yet, sens dubte el tema més conegut, el tema pel qual s'ha recordat sempre Bachman, Turner, Overdrive, aquesta banda canadenca. Això formava part del seu àlbum Not Fragile de 1974. Era un dels senzills, el que va arribar al número 1, però l'altre senzill també era interessant, portava per títol Rolling Down the Highway, quasi un himne que recorda una mica el Sweet. Que els tenim, Bachman, Turner, Overdrive. We ran to the truck and a damn in a go. Battle Hem volgut fer una molt breu pinzellada dels Bachman Turner Overdrive. De fet, ells els hi vam dedicar un programa sencer dels nous clàssics l'any 2008, uns canadencs que a més eren mormons, i hi ha una mica de contrast entre aquest element espiritual amb la pinta que tenen de tipus durs normalment a totes les portades dels seus discos, una gent que de tota manera ja dèiem que no són primera divisió del rock, però que han estat, són més valorats d'alguna manera avui que en el moment que van aparèixer. Els seus temes apareixen últimament en pel·lícules, anuncis de televisió, fins i tot en un dels episodis dels Simpson. El seu gran moment va ser això, el 74, encara el 75 van aguantar fent alguns temes prou interessants, com aquest que tancarà el programa, Find Out About Love. Però va ser una carrera bastant curta, bastant efímera, a partir del 77, quan Randy Bachman abandona el grup, la cosa ja va de capa caiguda. Després van dissoldre, es van tornar a reunir, però bé, la seva història havia passat, la seva història era aquell moment del 70. Us deixem, doncs, amb un fragment d'aquest Find Out About Love del 75. Fins la setmana que ve, us deixem després amb Ningú no és perfecte i l'informatiu cultural a les dues. Adéu-siau.